podcast de Ràdio Estel.
Filosofia.
Antonio Fornés, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Això d'avui és molt difícil, eh?
Farem el que podem, com sempre dic.
Perquè, clar, t'has anat a fixar en allò que estem tots fixant-nos en aquests moments, no? Que és aquesta tensió absolutament bestial que hi ha ara mateix a la frontera entre Ucraïna i Rússia, amb aquesta escalada de tensió que, efectivament, està vivint el món sencer, no? Veient una mica el que està passant. I tu vols passar tot això pel filtre de la filosofia.
Sí, ho intentarem passar pel filtre de la filosofia i pel filtre de la cultura en general, perquè parlarem d'escriptors i de creadors. Una miqueta, clar, lluny de mi la voluntat d'explicar res de geopolítica, ni explicar qui té raó, ni res, perquè, a més, jo crec que aquests dies, aquestes qüestions, hi ha un munt de dades que no coneixem ningú, que es pertany als països, a aquests sistemes de seguretat. Però sí que és veritat que a vegades la cultura i la filosofia ens pot ajudar a entendre una miqueta el perfil del problema i, sobretot, des del meu punt de vista, a veure que no es pot simplificar tot en termes de blanc i negre, de bons i dolents, d'uns que ataquen i els altres que es defensen, etc. Sinó que, com sempre, quan estan involucrats els homes, sempre el que domina moltes vegades és el gris, no? És la barreja, les coses són més complicades, no? Perquè, clar, la primera pregunta que em pots pensar és: ostres, que se l'ha perdut als russos, què fan aquí, perquè estan empenyats en aquest trosset de terra que és Crimea, etc. No? Però, clar, si fem un pas enrere i coneixem una miqueta la història i la filosofia de Rússia, diem, home, bueno, clar, igual sí que té, no una explicació, però sí un cert sentit, aquest sentit, perquè, clar, en realitat, Crimea, Sebastopol, tota aquesta zona que està ara mig invaïda pels russos, que és el centre del problema, és al mateix temps un lloc icònic del patriotisme rus. Seria, no sé, com Covadonga per Espanya, per posar un exemple, no? Fixa't que, de fet, si tirem cap al segle XIX, un dels grans moments èpics dels russos i de la seva història va ser la Guerra de Crimea, no? Sembla que el 1853 escriuen les cròniques que milers de joves russos van anar cap al Danubi per Déu i la cristiandat ortodoxa per lluitar contra l'infidel otoman, és a dir, contra els turcs. Estem en un context de que els turcs s'està desfent el seu imperi i els russos volen anar i quedar-se amb això, no? Clar. I amb aquesta idea de per la religió, per Déu, etc., anirem a fotre'ls fora. Aquí, i fixa't que, curiosament, en aquesta legió de persones hi ha un futur pacifista, un futur pensador i historiador i escriptor, que és Tolstoi. Mm-hmm. Curiosament, està que es va amb el seu germà, bueno, es va enrolar a l'exèrcit amb el grau d'alférez. Jo no vaig fer la mili, llavors no estic molt segur, crec que és un suboficial, això, però, bueno, va participar a la guerra de Crimea, no? Una guerra que va tindre el seu punt culminant en el setge de Sebastopol. Per explicar-ho molt ràpidament, d'un costat estaven els turcs i d'altre costat, els turcs, els russos, i d'un altre costat estaven els turcs, els anglesos, els francesos i també, finalment, els italians. És com una mena de guerra mundial. Assetgen Sebastopol i un dels primers llibres que escriu Tolstoi és el llibre aquest de Relatos de Sebastopol, no? Que explica les seves històries.
Sí, la seva història en vers de tot el conflicte.
Clar, tot el conflicte. Ell no és militarista i no explica des d'una arrel militarista, sinó psicològica, dels personatges, per què s'han fixat a l'exèrcit, quina idea tenen de l'amor, com viuen les qüestions. Probablement és un dels primers reportatges moderns de la història, aquesta guerra a Crimea, a l'actual Ucraïna, entre russos i pràcticament la resta del món, no? Però fixem que, de la mateixa manera que deia que milers de russos joves a mitjans del segle XIX van anar cap allà per defensar l'imperi, milers de russos han llegit al final d'aquest llibre de Tolstoi, que acaba així, i no estem parlant, com dic, ni d'un fanàtic ni d'un militarista, però sí d'un rus Tolstoi, que acaba així: el ejército de Sebastopol, al igual que el mar en una noche oscura y agitada, uniéndose, dispersándose y temblando inquieto en su mayoría, salía lentamente de la ciudad en la que dejaba tantos valientes hermanos, de un lugar empapado con su sangre, de un lugar defendido durante 11 meses, de un enemigo dos veces más poderoso. Blanc, que es uno de los personajes, se echó a llorar con tanta fuerza que unos soldados que estaban cerca le oyeron. «¿Por qué pena?», dijeron. «¿Acaso ellos van a estar aquí a sus anchas?». «No», ya verás cómo los nuestros los echan de nuevo. Muchos de los nuestros han muerto, pero Dios es testigo de que si el emperador nos lo ordena, lo recuperaremos. ¿Crees que se lo vamos a dejar?
Ja
no.
Ja.
O sigui, això és el, al final d'un llibre de Tolstoi sobre aquest trosset d'Ucraïna, a parlant amb els russos, no? Jo tenia que apuntar que probablement ara el far Putin ha decidit que és el moment de conquistar-ho, no? Però vull, el que vull dir és que, independentment de qüestions geopolítiques, aquestes coses canen a la societat, no? Aquesta idea de que això és nostre, aquí vam deixar als nostres avis la sang, i continua aquí, eh? A més, la guerra de Crimea, alguns detalls, va ser molt especial. És la primera guerra en la que es van prendre fotos. Mm-hmm.
Sí,
la primera vegada
que... Això no ho sabia.
Sí, és la primera guerra on les fotos...
Que hi ha un reportatge fotogràfic al darrere per explicar-ho, no?
Estem parlant al segle XIX i llavors les fotos que van prendre no van ser d'accions militars, sinó de soldats en pose, diguem-ne, de desfilament o bevent, o sigui, fotografies agradables, per dir-ho d'alguna manera, però són fotografies reals de soldats de l'època per primera vegada. Això... Part positiva, part negativa, podem pensar que aquesta petita guerra, d'aquest petit tros de Crimea, als russos els va costar 400.000 persones. Van morir.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, però els francesos van perdre 100.000. Els anglesos es diu que 20.000 o alguna miqueta més. I no tenim unes idees clares de quants turcs i quants italians. És a dir, estem parlant d'una sanguina de veritat, no? En aquest sentit. I a més, en aquesta guerra de Crimea, molt a prop de Sebastopol, els russos van intentar obrir el setge i es va produir la famosa batalla de Balaclava. Alguna gent no sap què és aquesta batalla. És la batalla on, de la famosa, famosíssima, càrrega de la cavalleria lleugera anglesa, aquell poema de Tennyson on tots els que van cavalgar anglesos van morir. I això va ser com un hitos romàntic a l'època, no? Va ser també aquí a Crimea. I, curiosament, també, ni tan sols Espanya, i concretament Catalunya, va estar absolutament al marge d'aquesta guerra. Doncs el general Prim va ser-hi allà, amb oficials com un observador de la guerra. Estaven interessats i vam anar allà, no? És a dir...
Les missions internacionals. Allò que es diu sempre, no? Són això missions mateix. Internacionals.
Doncs va anar Prim. O sigui, no va anar ningú estrany. Va anar un senyor de Reus, allà, no? I fixem-nos que després, el 41, en plena Segona Guerra Mundial, de nou, Sebastopol sofreix un setge i de nou els russos fan una defensa heroica de Sebastopol, en aquest cas, enfront dels alemanys.
No? Clar, és que...
En aquest sentit...
Hi ha una cosa que amb tota la teva explicació, sumada a tot el que està passant ara, ens queda molt clar, que és el valor absolutament estratègic d'aquells territoris,
clar,
no?
Clar, és un port estratègic.
Està claríssim,
brutal,
no?
Clar.
Els interessa a tothom, aquells territoris.
Efectivament, i els russos tenen una tradició de lluita per mantindre això...
Bueno, però... clar, és que formant part de la Unió Soviètica,
clar,
és que...
Efectivament, no?
Clar.
Llavors, clar, és, vull dir, això no... No legitima res, però sí que ens dona...
No, ens fa entendre el perquè.
Aquesta és la idea.
Sí, està clar.
Aquesta és la idea, no? Perquè pensem al final... És clar, i la relació entre Ucraïna i Rússia és brutal. No la podem despegar. Jo tenia aquí una anècdota que és una llegenda, perquè al final russos i ucraïnesos són cristians ortodoxes, val? I també està relacionada amb els turcs, no? I, en realitat, amb Constantinople, que després va ser turca, perquè... Va ser a partir de Kiev que Rússia es va convertir al cristianisme, al cristianisme ortodox. Hi ha una llegenda curiosa, que és, podríem dir, bonica, sobre per què es van convertir els ucraïnesos al cristianisme, no? Diuen que el rei del segle IX eren pagans, etc., i va agafar uns savis de Kiev, capital d'Ucraïna, i va dir, bueno, aneu pel món, vegeu les grans religions... I diguem-ne quina és la veritable, no? Perquè no ho sé, hi ha moltes. No? Hem d'escollir una, perquè ara som com un poble civilitzat, tenim un imperi, i hem d'escollir una religió. I els savis van anar. I van anar primer a veure els jueus.
M'agrada,
no?
Perquè tal qual ho expliques, és que seria gairebé un programa de tele.
Sí,
no?
Però, és, clar, és que va brutal, passar així, no? Llavors, clar, van anar a veure els jueus, i els savis van dir, uf, sembla que no els hi va massa bé als jueus amb el seu Déu, perquè, mira, els persegueixen per tot el món, aquesta fora. Després van anar a veure a l'islam, van dir, no està malament, aquesta ens agrada una miqueta més, però això de no podré beure alcohol a Kiev no tindria cap mena de sentit.
Sí, no tindria cap mena de sentit.
És impossible.
Certament no tindria cap mena de sentit.
Fora. Van anar a veure els catòlics, van estar a Roma amb el papa, van dir, ostres, això està molt bé i tal, però no ens acaba de convèncer. I diuen que van arribar a Constantinople. I van veure Santa Sofia de Constantinople, l'església aquesta magnífica. Van entrar a veure una missa
preciosa,
preciosa, la van veure amb una litúrgia en el moment, un moment gloriós de Santa Sofia, amb l'emperador dintre, podem pensar en l'incens, no? Aquesta església pensada com una mena d'univers en petit, etc. I els avis van dir, estem al paradís. La religió veritable és l'ortodoxa dels constantinopolitans. I amb això van tornar i van dir, ja l'hem trobada, és aquesta. I a partir d'aquí, a partir d'Ucraïna, tota Rússia es va fer
ortodoxa.
Això va ser abandonat a la Unió Soviètica, però ara els russos actuals han agafat aquesta idea de l'ortodoxa també com una mena de nacionalisme, no? Mm-hmm. I de fet, es van separar l'església ortodoxa russa de l'Ucraïna, també pel tema polític, no? Podem parlar d'un altre personatge, pensador, polític, un gran personatge de la història, que també comparteix aquesta idea de ser ucraïnès, però inevitablement rus, no?
Yeah, yeah.
Que és Trotsky.
Clar.
León Trotsky. León Trotsky va... Ja ningú ho recorda, però va néixer a Ucraïna. Ell era ucraïnès. De fet, igual, això no se sap molt, però... No es deia Trotsky.
Ah, no?
No es deia Trotsky.
I com es deia?
L'anècdota és curiosa perquè ell es deia Lev Dadivovich Bronstein. Perquè, de fet, era fill d'uns terratinents d'ascendència jueva, perquè això de Bronstein, etc., és jueu. Ell era jueu. Però va agafar... Ell, ja de jove, el van agafar els zaristes i el van enviar a Sibèria, diguem-ne, per bolxevic, etc. I va agafar, com a apodo, el nom del seu carceller.
Ah, sí? O sigui, Trotsky era, en realitat, el carceller...
De Trotsky.
De Lev Davidovich Bronstein.
Això mateix.
Que bo.
I quan va tornar al seu nom de guerra, va decidir, no, jo em diré com el meu carceller, Trotsky.
I això que era una mena de síndrome d'Estocolmo, o que en realitat... Bueno, clar, això no ho sabem.
No està clar, és a dir, clar, però alguna relació van tindre...
Això, segur.
Clar,
segur,
i segur. Es va fins al punt d'agafar el seu nom, no? Clar. Però clar, és el que deia això de que... Clar, pensem que Trotsky... era ucraïnès, però no podem dir també que és rus. La mà dreta de Lenin, l'home que dirigirà i formarà l'exèrcit roig, l'home que posarà, diguem-ne, els bolxevics al poder, no? Uh-huh. En aquest sentit, no? I clar, si analitzem una miqueta, molt ràpidament, Trotsky, que no era un home fàcil, tothom que el coneixia, deia que era fonamentalment arrogant, molt vanidós, molt pagat de si mateix, estava encantat de conèixer-se, i de fet això va ser un dels seus... De les seves debilitats polítiques, no? Perquè tendia a donar-se més importància i a més nos valirà l'enemic, no? Pensava, yeah. jo soc més gest que ell, no?
Yeah.
Sent el segon de Trotsky, amb de Lenin, i encara que van estar tota la vida junts, va tenir una relació difícil. De fet, Lenin moltes vegades el va qualificar del Judas Trotsky. És a dir,
sí, es portant molt malament.
Tenia una relació d'amor-odi, perquè per un costat el Lenin necessitava la intel·ligència, la capacitat organitzativa... al cervell de Trotsky, però a un altre costat, clar, era un home difícil. Però clar, com mor Lenin, Stalin està menys per subtilesa d'aquest tipus, no?
Clar.
Stalin, primer, aguanta poc, i segon, es dona compte que Trotsky és un perill, perquè és un cervell, és un senyor que sap el que diu i que li pot agafar el poder, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa, primer el porta a Kazajistan i després el deixa marxar cap a l'exili. Curiosament, el deixa marxar cap a l'exili, probablement per una mena de por d'assassinar-ho a terra russa, perquè el que podia passar al partit allà, perquè és una cosa que a vegades s'oblida, no? Estem parlant del 1924, 1925, i es pensa que Rússia és un país molt calmat i on està l'immanda, però en aquells anys es van produir moltíssimes manifestacions, queixes... És un moment en què Stalin s'està fent amb el poder, però encara no està molt segur. Llavors, no està segur d'acabar amb Trotsky. El fa fora, i després, quan surt Trotsky, fa pressió a tots els països perquè no l'acullin, no? Perquè no, se'n va a Noruega, fa pressió a Noruega, etc. Finalment, Trotsky troba un país, és conegut, que l'acollirà, que és Mèxic.
Uh-huh.
En aquest tindrà un munt també és conegut d'atemptats. El penúltim atemptat, jo aquí sempre el comento, van disparar a la seva casa, la van tirotejar, i van ser 400 trets sobre la seva casa.
400.
400, amb una metralladora, pim-pam, pim-pam. Curiosament, es va lliurar. D'acord? Aquest va ser el penúltim. I, a més, coses curioses d'aquell món, estem parlant de 1940, d'aquell món en què tot també es barrejava, el que va dirigir l'escamot aquest amb la metralladora era un pintor, un artista, diguem-ne, mexicà de l'època conegut, però que al mateix temps tenia aquesta vena d'agent soviètic, etc. I, finalment, també, bueno, de nou apareix una connexió amb Catalunya, perquè qui va assassinar Trotsky finalment va ser un català, Ramon Mercader,
uh-huh.
és conegut, un agent de Stalin, un exsoldat de la República, i també el va matar amb un piolet, que és com va ser una manera de matar salvatge, no? Perquè li va donar amb el pic, amb aquest pic de gel, dels muntanyistes, al cap. I el que igual no se sap molt és que aquest Ramon Mercader va estar uns 20 anys, va ser 1940, a una presó mexicana, però en 1960 el van deixar lliure. I va morir en 1978, és a dir, 18 anys, va viure sí,
no
18
fa,
anys.
No fa tant.
No, no fa tant, i va tindre una vida més o menys normal, després d'una persona que havia sigut l'assassí de Trotsky, entre Rússia i Cuba, i en concret va morir a l'Havana, no?
Però dius que ell era català.
Ramon Mercader era català, va néixer a Barcelona.
I la pregunta és que estava allà, què feia?
Però... Bueno, ell va ser un soldat de la República.
Ja sé que no és el tema,
no,
però
no,
encara
sigui
un apunt,
sí,
perquè
sí,
és curiós.
És interessant. Hi ha misteri sobre això, perquè, de fet, mai ell va parlar, encara que va estar 18 anys lliure. De fet, el que es diu és que va morir de càncer, perquè els soviètics estaven preocupats que al final de la seva vida li donés per parlar, i la llegenda o veritat que es diu és que en una cerimònia privada on se li va donar honors, se li va regalar un rellotge.
Caram.
I el que es diu és que aquell rellotge portava poloni, perquè la gossa...
Ah, el van assassinar.
Això de mateix, fora. Perquè pensava, ara ja està a punt de morir-se, no podem impedir que parli i digui la veritat. Llavors, sabem molt poc, el que sabem és que era català, va néixer a Barcelona, va ser un tinent de l'exèrcit republicà, allà es va posar en connexió amb els soviètics, a la intel·ligència soviètica, que el va captar com a espia, diguem-ne, i el van portar primer a Rússia, i després necessitàvem... Clar, fixa't que van intentar fer molts atemptats contra Trotsky, en grups de persones, aquests dels 400, però no funcionava, perquè, clar, Trotsky tenia una superseguretat, etc. I el van enviar sol. I, de fet, ell el que va fer va ser enamorar amb la secretària de Trotsky.
Veus? Jo sempre dic que... No ho diré. No ho diré. No, però no, era un pensament molt blanc, Però, en fi, el poder de les secretàries, en aquest
clar,
cas.
Clar, efectivament. I gràcies a la secretària va poder accedir a una reunió privada amb Trotsky i allà li va clavar...
Que fort,
El cop de pic a aquest home.
I és interessant, Hi ha tota una sèrie de figures, ja que tanco, el parèntesi, Antonio, però hi ha tota una sèrie de figures que són molt interessants, perquè, efectivament, passen a la història amb un nom petit, quan en realitat, si sabéssim el que han fet i com han arribat a aconseguir tenir aquest punt d'importància absoluta a nivell històric, seria interessantíssim conèixer, no?
Clar, perquè d'un costat la història, clar que es mou per grans realitats, per grans fenòmens, etc. Però al final algú ho ha de fer.
Clar. No, hi ha la història que s'escriuen als llibres i la història que provoca la història que s'escriuen als llibres.
Clar, aquest és un personatge del que sabem poc, del que s'ha escrit molt, però clar, imagina si haguéssim aconseguit parlar amb ell i que hagués escrit un llibre, alguna cosa, explicant com va aconseguir això i què li van dir a Rússia, etc. Són aquestes coses. Yeah. Tornant molt ràpid a Trotsky, simplement per explicar, perquè com deia, ell és un pensador, quina és la diferència? Perquè a part de problemes personals, hi ha una diferència entre el modus de pensar de Trotsky i el modus de pensar de Stalin o altres a Rússia, no? La diferència està en el seu concepte que ell va acunyar de revolució permanent. És a dir, enfront del que va decidir Stalin i els russos, que és el socialisme en un sol país. Yeah. És a dir, clar, quan Rússia s'acaba la Primera Guerra Mundial, està Lenin, mor Lenin... Clar, no se sap molt bé què fer, no? En aquest sentit, i perquè en teoria, recordem, clar, el comunisme és un moviment obrer, transversal, no? Aquesta paraula. Llavors, Stalin diu, bueno, ara mateix estem aquí, ens hem de preocupar de Rússia, ja anirem pas a pas a socialisme a la Unió Soviètica. En canvi, Trotsky diu, això no pot ser. Diu, perquè, clar, la lògica comunista no funciona bé a Rússia perquè encara és un país massa atrasat, on no hi ha realment suficients obrers, on no hi ha suficient industrialització, d'acord? I el que hem de fer és expandir la revolució a tot el món, introduir-nos en tot el món, intentar instaurar democràcies al món com un primer pas per després fer un règim comunista bolxevic, no? Hi ha aquesta disputa, si ens quedem a Rússia i arreglem Rússia o anem a tot el món, i això és la gran diferència. Això que sembla... com una cosa entre Trotsky i Stalin, és la lluita que va haver-hi una generació abans entre Lenin, diguem-ne, el cap de Trotsky, i un personatge que ara ja ningú recorda, que és Kautsky, però Kautsky en aquell sens es coneixia com el papa del comunisme, d'acord? L'home més poderós, que era el cap del Partit Comunista a Alemanya. I ell i Lenin va discutir molt perquè Kautsky, que era com era el papa del comunisme, era un home ortodox. I deia, no, el comunisme arriba, recordem ortodoxament, per etapes. És a dir, primer hi ha d'haver una democràcia burgesa que empenti el capitalisme, que hi hagi molts obrers, i el marxisme clàssic el que diu és que el capitalisme, diguem-ne, col·lapsarà per un excés de monopoli, un excés de tortura, entre cometes, als obrers, etc. I aquí és el moment en el que podem imprimir el règim comunista. Uh-huh. Lenin deia... Això s'espera massa. Jo tinc pressa, tirem per la via d'enmig, derroquem el tsar i s'ha acabat. No? I al final es va imposar a Lenin. El que passa que Trotsky el que diu és que si no es compleixen aquests passos del socialisme, d'acord, el perill és convertir la revolució en una dictadura. Perquè no hi ha el gruix dels obrers, no? I clar, això a Stalin, òbviament, no li agrada i per això el perseguirà fins a la mort, no? En aquest sentit. I no ens queda molt de temps, però...
Es queden 2 minuts.
Només comentar un altre. Berdiaev, un dels creadors de l'existencialisme,
uh-huh,
que és un dels grans moviments del segle XX,
sí,
ucraïnès, d'acord? Una anècdota interessant, no? Perquè també relacionada amb la filosofia, va ser-hi el que en 1922 es va denominar a Rússia el vaixell dels filòsofs, d'acord? Stalin, clar, això dels pensadors, els intel·lectuals, etc., sobretot els que no comulgaven exactament amb ell, els hi feia una miqueta de nosa. I al final, aquest 1922, el de Sant Petersburg, va agafar 25 intel·lectuals russos amb les seves famílies, els va ficar aquest vaixell, i els va enviar cap a Alemanya, no? Però van tindre sort.
Amb tot el meu carinyo, és l'arca de Noé de la intel·lectualitat,
sí,
no?
Sí, efectivament, perquè sempre m'ha fet gràcia això del vaixell, dels filòsofs.
Sí, era com per salvaguardar l'espècie, no? D'alguna manera.
Imagina't quines converses que a mi d'Alemanya,
ja veus,
no?
De nivell, era converses de molt nivell. No?
Per això t'ho dic, és una cosa increïble. I ahí estava Berdiaev, que va morir al 48, i és un ucraïnès, uh-huh, un dels creadors de l'existencialisme, que també va tindre una vida a Rússia.
Doncs per això, entre altres coses, tenim avui el tema que tenim. Hi ha segurament més qüestions, no?
I
d'entrada
tant.
Hem analitzat a Lenin, a Trotsky, a Stalin, però ens hem oblidat a Putin, que segurament seria el que ens donaria més claus, no? Per entendre realment el conflicte a dia d'avui.
Exactament.
Antonio Fornés, un exercici magnífic, realment. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.